Ai, aire d'aquesta nit, quina sentida de rosa hi ha en l'aire gelat que es posa sobre el pols esfereït. Ai, aire d'aquesta nit, dins la teva covardia i en la gira del teu llit, home nefrat de cada dia, tremola el mot que el llavi no diria. Hi ha una estrella que anuncia dins l'aire d'aquesta nit. Una estrella. Perquè l'escletxa que el cor veu i l'absoluta meravella de la bellesa de la creu sols pot dir-la una estrella. Tu i jo i els altres, follament, direm les coses quotidianes del nervi i de la dent. Direm el nostre pensament que vola baix i que té ganes de senyoria i nodriment. Però l'estrella solament, tremoladissa i impalpable, pot anunciar el neguit d'un naixement entre el bou i la mula d'un estable. Que les trompetes i els timbals i el llavi roig de gelosia cantin la glòria de l'or fals i el collaret de pedreria. Però el qui cerca l'oli pur que el lliurarà de tot conjur, mentre la infàmia es descabdella, que aixequi el front totes les nits i es fregui els ulls adolorits i tingui fe per esperar l'estrella. Avui, el llavi cansat vol estrafer l'alegria. Homes de bona voluntat, avui la llengua impia sembla com que demani caritat per esborrar la gran melanconia del nostre món atabalat. Del nostre món de crits i arpelles, de mandrejar encomanadís. Del nostre món cansat i gris, de miserables coses velles emmascarades de vernís. Del nostre món tan lluny de les estrelles. Malgrat això, l'alegria la vull vermella en el meu cant, trencant la monotonia del somriure avergonyant. Malgrat el vestit imponent i la misèria carnal, malgrat el pensament de màquina i asfalt, jo et vull sentir viva i lluent, estrella de Nadal, esgarrinxant el blau del firmament. Hem sentit el cant número 1, el primer cant del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que es va publicar per primera vegada l'any 1931.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és l'últim programa de Tirant de Llibres d'aquest any 2014. Avui és 16 de desembre de 2014 i és el programa número 280. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència. Saludem també la Gemma Grau, que amb la màxima perícia porta l'aspecte tècnic del programa. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom. Espero que aquest programa que us hem preparat us agradi molt. Es volia informar d'unes novetats. Ja sabeu que és un programa Tirant de Llibres viu i potent i que cada vegada intentem que ho sigui més i que arribi a tot arreu, i per això, com que té visió i possibilitats d'expandir-se arreu dels països catalans, us anuncio que a partir del gener tindrem una nova corresponsal de les Illes, la Sílvia Portell, i una nova corresponsal per primera vegada al programa de Catalunya Nord, Joana Serra. Amb tot aquest, esperem que això doncs potenciï encara més el programa i es vagi exactament cap on anem.
Molt bé, doncs començarem el programa amb la secció de literatura universal. Avui en Jordi ens parlarà d'un llibre de Nadal, el conte de Nadal de Laugi Wren.
Ogi Wren, exacte, o sigui, un conte de Nadal, diguéssim, dels nostres dies, o més aviat, si vols, doncs de la fi del segle XX.
A l'apartat de lletres i música, en Joan també ens vol parlar d'una qüestió d'actualitat, aquell CD que va sortir fa poc sobre la marató de TV3 dedicada a les malalties del cor.
Exactament, sentirem algunes cançons que hi ha en aquest CD i a més explicar una mica com va anar la marató d'aquest any.
Tenim tres cròniques: crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, crònica des de la França de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret i crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. A la secció d'internet i llibres avui parlarem, Joan...
Sí, com que el nostre programa, a més de ser un programa de literatura i de cultura, també té en compte la perspectiva de gènere, he cregut que valia la pena parlar d'una pàgina que tracta sobre l'educació afectiva o sexual, eines de treball, per poder-ho treballar a diferents nivells d'ensenyament.
I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Recordeu que el proper programa serà el 13 de gener.
Exacte, vull dir que aquí ara fem vacances, ens anem a descansar i a llegir, i fins al dia 13 de gener no tornem a ser aquí amb vosaltres, eh? Recordeu, 13 de gener, apunteu-vos ja a l'agenda.
Som-hi, comencem el programa d'avui.
Literatura universal.
Bé, doncs, com que som en la vigília de Nadal, si fa no fa, us vull explicar un conte, com s'ha fet sempre, explicar un conte de Nadal. El que passa és que el conte de Nadal que he triat no és el conte de Nadal de Dickens, ni és un conte de Nadal d'O'Henry, que és un altre dels autors clàssics pel que fa als contes de Nadal, sinó que és un conte de Nadal de Paul Auster, aquell escriptor de Nova York, que em sembla que és un escriptor de Brooklyn, eh? I si fa no fa, adoptaré en part el to d'ell mateix, de l'autor, per explicar el conte. Per començar, us he de dir que, és clar, em vaig trobar amb aquesta exigència de l'equip del programa: has d'explicar un conte de Nadal, i jo què explico ara, no? I llavors, clar, tenia a la meva biblioteca un conte de Nadal precisament editat per la Diputació de Barcelona, la xarxa de municipis, però vaja, es distribuïa a través de les biblioteques de la Diputació, i aquest conte va ser per primera vegada publicat el 25 de desembre del 1990 al diari New York Times, i va tenir conseqüències. La conseqüència principal va ser que un director de cinema xinès, Wayne Wang, el va llegir i se li va acudir doncs, de crear una explicació, un passat per als protagonistes d'aquesta faula, de manera que va acabar convertint-se el conte en una pel·lícula que es va dir Smoke, que és del 1994 i que es pot trobar fins i tot en DVD. Bé, si començo a explicar-vos el conte, us he de dir que el conte comença, doncs, amb l'aclariment de l'autor. Hem de interpretar que el narrador del conte converteix el propi autor en personatge, i naturalment narrador i autor, doncs, coincideixen en molts aspectes, però no hem d'oblidar que el narrador és una màscara de l'autor, i que l'autor convertit en personatge no deixa de ser un personatge fictici, en part, eh? Però es diu Paul, com el propi autor, Paul Auster, i a més, viu a Brooklyn, és escriptor, etc, etc. És a dir, que les coincidències biogràfiques fan que puguem afirmar que es tracta de la conversió de l'autor en personatge. Doncs l'autor va a l'estanc on acostuma a comprar els cigars, crec que són holandesos, que més li agraden, i allà, tot parlant amb el que despatxa, que es diu Augie Wren, precisament, Augie, diminutiu d'Augustus, o sigui, el nom August en anglès, doncs li explica que ha d'escriure un conte de Nadal perquè li han encarregat en un diari i que no sap què fer. Llavors, ell, Augie Wren, que ja el coneix perquè un dia va veure la seva foto en una revista i esmentava un dels darrers llibres que havia publicat, doncs s'anima a explicar-li una història que li pot servir de base per al conte. Hem de dir que autor i ara narrador intern, que seria Augie Wren, oi? Es coneixen de fa temps, i a més, Augie Wren ha manifestat una faceta, que és una faceta en part artística, que consisteix a fer fotos cada matí a la mateixa hora d'una cantonada de Nova York, que és a la vora de l'estanc. De manera que té uns 4 o 5 àlbums amb unes 4.000 fotos, d'anys i anys i anys de fer fotografies a la mateixa hora, a la mateixa cantonada, amb una càmera reflex de 35 mil·límetres. Bé, aquest detall no és casual, és important, perquè resulta que ja feia molts anys, l'any 72, ens diu en el conte, en la pel·lícula és el 76, resulta que un bon dia, un bon matí d'estiu, un jove entra a l'estanc i comença a robar llibres molt maldestrament. Un jove d'uns 19-20 anys comença a amagar-se llibres per les butxaques, i quan el vol empaitar l'Ogui, ell s'escapa corrent, no l'atrapa, però veu que li cau una cosa, i allò que li cau és la cartera. Recull la cartera i pensa, mira, ja et tinc, ets un pobre lladregot de Brooklyn, qualsevol, però doncs potser algun dia, en comptes de denunciar-te, perquè total són 4 llibres el que t'has endut, potser passaré per casa teva i et tornaré a cartera. I així van passant els mesos fins que arriba el dia de Nadal, i l'Ogui és a casa seva, avorrit, sol, una mica abatut perquè no sap què fer el dia de Nadal, i llavors se li acut anar a l'adreça de Brooklyn on viu, o on consta que viu, el lladregot. I va, truca a la porta, i qui li obre la porta no és pas el lladregot, que es diu Robert, sinó l'àvia del Robert, que fa molt de temps que no el veu, i confon naturalment l'Ogui Wren amb el lladregot, tot i que l'Ogui sospita que la confusió no era tal i que en realitat la dona era ben conscient, malgrat que repapieja, que ell no era l'Ogui, però va aprofitar doncs per tenir un bon Nadal. Aquest bon Nadal en què va consistir? Entra l'Ogui a casa de la pobra o de la bona anciana i troba que està fet un fàstic, tot el pis, hi ha brutícia per tot arreu, i bé, a més no hi ha en Robert. De manera que allò que fa és dir, escolta, saps què? Després d'una estona aquí ja m'ha vingut gana, aquesta pobra senyora no té res a menjar, baixo, compro unes coses de menjar, i passem el dia de Nadal junts. I tal dit, tal fet, baixa a la botiga, compra doncs pollastre precuinat, compra una amanida de patates ja preparada, compra algun producte més, i amb dues ampolles de vi que tenia la bona senyora a casa seva, doncs fan un bon àpat de Nadal, un bon àpat, un àpat abundant, que els deixa feliços i contents. I quan ja s'han menjat l'àpat, doncs a l'Ogui li entra la necessitat d'orinar. De manera que se'n va al lavabo del pis, i allà s'adona que al costat de la pica hi ha 6 o 7 càmeres reflex de 35 mil·límetres que no semblen ser de ningú. I diu, mira, saps què? Ja que en Robert em va robar 4 llibres, o uns pocs llibres, doncs jo li tornaré a la jugada i m'enduré una càmera reflex que sembla ser que són seves i que se les havia oblidat aquí. Però ho fa amb recança. A més, s'ha de dir que abans de marxar renta els plats, i que si se'n va és perquè la senyora s'ha quedat adormida gràcies al Chianti que han begut tots dos. Bé, passen uns 3 mesos, i mogut pel remordiment torna a casa de l'anciana per tornar aquella càmera que havia pispat, però resulta que ja no hi és l'anciana, els nous inquilins, la gent que s'hi allotja de nou, doncs no saben ni qui era ni entenen l'adreça, i el més probable és que la senyora doncs pogués haver mort i que aquell fos el seu últim Nadal que el va passar amb l'Ogui Wren. De manera que així s'acaba el conte, així s'acaba també la narració que explica Ogui Wren a el narrador principal, diguéssim, en Paul, que interpretem, que és, per tant, Paul Auster, la narració que li fa durant un dinar, perquè hi ha un compromís, és: jo t'explico un conte, una narració que pot servir com a conte de Nadal si tu em convides a dinar. I bé, així que diu el Paul Auster, doncs aquí s'acaba tot, moltes gràcies, Ogui. Diu, no, gràcies no, perquè encara has de pagar el dinar, eres tu qui pagava, així que paga el Paul Auster i ja tenim el conte de Nadal contat. i això és un... I si això era un gos i allò era un gat, ja té molt compte acabat, eh? Una cosa així. Doncs sentim uns moments més d'aquesta cançó que hi havia de fons, que era de Tom Waits. És una cançó interessant que es diu Christmas Cat from a Hooker in Minneapolis, cosa que vol dir una cosa així com postal de Nadal d'una dona de la vida de, que viu a Minneapolis. Un moment. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them, I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, it's my winner over the wall with a ball and a chain behind him. Quick Joe is my winner over the wall, send the dogs right out to find him. Letras y música. In a striped prison suit with no boot to boot, headed for the...
Bé, amics i amigues, Lletres i Música, presentem avui un disc de la Marató, d'aquest any, de 2014, dedicat, com hem dit abans, ja de les malalties del cor. Es va fer aquest passat diumenge, fa dos dies, i va anar molt bé. Va ser una marató realment extraordinàriament, perquè vam, d'una banda, poder ser solidaris. Ja sabeu que el poble català és un poble molt solidari. Quan hi ha una necessitat, doncs, es desviu i sempre hi ha voluntaris per treballar. Això és un programa que estimula que la gent, doncs, participi, i no solament allà al plató de televisió, sinó a tot arreu, on hi ha els que reben les trucades, els milers de persones que estan, diguem-ne, a la producció, i sobretot els milers i milers de persones que a tots els pobles i poblets fan activitats per aconseguir diners per una obra, diguem-ne, per aconseguir diners per la recerca, bàsicament. En aquest cas seria per ajudar a trobar els orígens d'aquestes malalties que moltes vegades encara són desconeguts i que causen tant de patiment amb la persona que ho pateix. Sembla que l'últim recompte de diners ens acosta els 9.000 milions d'euros, que per això... 9.000 milions, vaig bé?
No, 9 milions.
9 milions. 9.000 milions potser seria massa, no? 9 milions d'euros, que tenint en compte que és una cosa feta així, diguem-ne, un sol dia i aportacions de tota la gent, un ha donat un euro i l'altre ha donat 5 euros, i l'altre ha donat 10.000 euros, hi ha hagut variació de tot, tothom s'hi ha posat, doncs s'ha aconseguit aquest resultat. També s'ha aconseguit aquest resultat per la feina dels pobles, com he dit abans. Per exemple, aquí a Sant Celoni, a les anteriors edicions es havien recollit 18.000 euros i ja tenien en compte que estàvem en una època de crisi. Doncs aquest any s'ha batut el rècord i s'han recollit 23.340 euros, sumant totes les activitats que fa aquí el col·lectiu que se'n diu 08470, que és el número el que recull totes aquestes iniciatives, recull els diners i els envia a la Marató. Això s'ha fet amb una complicitat de molta gent, de molts voluntaris, de molts, de moltes entitats també, que s'han prestat a fer-ho, i això durant tot un diumenge que ha tingut aquests resultats finals, com he dit jo, molt interessants. El que farem serà ara començar a sentir algunes cançons que es van editar per donar recursos, també més recursos encara, a la Marató. La primera cançó del disc es diu Aleluia, i el canta a Joan Chamorro, un amic del Sant Celoni, precisament, a Joan Chamorro Quintet, amb una cantant que a veure si ara em surt, però bueno, en tot cas podem sentir-la ja, la tira després.
Es diu que hi ha un acord secret que David tocava i va plaure el rei, però sé que per tu tenés la música. Doncs és aquest el quart, cinquè, el menor cau, el major munt, el rei perplex compús en l'Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Bé, aquest disc, per parlar una mica del CD, aquest CD està fet per 19 cançons, amb estils i músiques molt variats. Hi ha des de música rock a música pop, encara que tots posin el disc, posi que tots són música pop, n'hi ha que no ho són, clarament. Hi ha dels Pes, de l'Exus, de Projecte Mood, de Doni Xuclar, de les Obeses, d'Empty Cage, de Rosario, de la Sinfònica Vallès. Hi ha molta varietat, i això ha fet també una característica d'aquest CD que no passava als altres, és que tot és en català, totes les cançons. Fins i tot gent de fora de Catalunya, doncs s'ha vingut a fer la cançó, a traduir al català. Abans intervenien, però ho feien amb alguna cançó en castellà, no? Aquesta vegada no, totes són cançons catalanes. N'hi ha una que, evidentment, és en anglès, però és que és instrumental. Per tant, no hi ha text, que és l'última, no? Que és Stay in the Light, és una instrumental, i això canta un grup que es diu Se atormenta una vecina. Vull dir, no és que sigui al revés, sinó que això també el sentirem. Ara sentim un altre fragment d'aquesta cançó, que és Soc forta, d'Alexandra Stan.
Ja no tinc el teu consol, no hi ha res que puguis fer tu per mi, ja no hi ha miracles que em facin tu.
Bé, després d'aquest fragment que hem sentit d'aquesta cançó, que són cançons bàsicament totes, diguem-ne, optimistes, no? No són cançons, diguem-ne, pessimistes, sinó que són cançons, diguem-ne, d'autoajuda, d'animar la gent de tirar endavant, perquè, és clar, són cançons fetes per aquesta finalitat, i, per tant, lògicament, han de ser cançons, diguem-ne, que engresquin i que diguem-ne, que pintin la realitat no com és, sinó com hauria de ser, poder, no? Perquè és que, si no, clar, ja sabeu que moltes malalties, tant d'aquestes del cor com qualsevol malaltia, la meitat de la curació de cada una d'elles és l'actitud que es té davant d'elles. L'actitud és molt important. I, per tant, si aconseguim amb música, doncs, pujar aquesta autoestima i aquesta sensació de benestar, doncs, possiblement la gent que es trobi en situacions d'aquestes de malaltia coronària o del cor, doncs, pugui estar més animada. Sentirem encara una altra cançó, que és una cançó que va fer el Joan Dausà i que es diu Hi ha algú que em va dir. Sentim-la.
M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell serem un record que es perd amb el vent. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi i no sé què pensar.
Ja heu vist que aquesta cançó és la traducció al català de la famosa cançó de Qui em va dir, de Carla Bruni. Sabeu que és aquesta cantant francesa, que ara és dona de l'ex-president francès.
Ex-president francès.
Sarkozy.
Això.
Exactament. I que, però encara hi ha més varietat, hi ha diferents tipus. Una altra cançó que ens recorda els Beatles, perquè tot i el títol de la cançó no ho sigui, però sí que la cançó en si és, la música sí que ho és, i és allò de Mentre la guitarra plora en mi, que és una cançó famosa del George Harrison, que diu que amb la meva guitarra plora llàgrimes, no? I sentim-la un fragment d'aquesta cançó.
Avui el teu cor ha dit prou, no camina, i amb la guitarra estic trist. Avui miro el cel, però ets tu qui m'anima mentre tu plores amb mi. Seguiré amb la guitarra per afrontar el dolor.
Bé, aquesta cançó, a més de Toni Xuclà, la cantava Isat i Cordes del Món. Són tres, o sigui, dos cantants, diguem-ne, i un grup. Això ja em dic que venia dels Beatles. Encara hi ha més cançons. I ara sentim, per acabar, la cançó que hem dit abans, Staying Alive, que és un instrumental que ve dels Bee Gees. És una cançó famosa, que aquí només hi ha la música, però també la sentirem, perquè creiem que val la pena també doncs, posar música a vegades quan no es té res a dir. Doncs sentim-la.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica del programa d'avui. Tenim la nostra corresponsal des de Catalunya, des de Barcelona, Sílvia Romero. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre, des de Barcelona. I primer de tot us faré una pregunta. Bé, més que una pregunta, potser és un recordatori. Sabeu que el diumenge 21 de desembre serà el dia més curt de l'any, sí, oi? Us ho recordo perquè resulta que, efectivament, el 21 de desembre és el dia més curt de l'any i, per tant, té lloc la Festa Mundial del Curtmetratge, un gran esdeveniment que se celebra amb èxit en multitud de països i que l'any passat, per primer cop, també es va implantar a Catalunya. Hi ha diverses institucions, organismes i empreses culturals catalanes que s'han ajuntat per donar a conèixer el curtmetratge a un públic majoritari. La veritat, cal dir-ho, és que es tracta d'una autèntica reivindicació del cinema curt. I les biblioteques s'han sumat a aquesta iniciativa, de manera que aquest proper cap de setmana, els dies 19, 20 i 21 de desembre, i en diverses biblioteques de la xarxa, trobareu centenars de curtmetratges per veure i poder gaudir d'aquest gènere cinematogràfic. Com dic, són moltes les biblioteques que s'han sumat a aquest projecte i per poder informar-vos de les ubicacions i de les projeccions i horaris, us adreço a la web de les biblioteques que és www.bibliotecavirtual.diva.cat. Un cop aquí, cliqueu l'apartat Agenda i trobareu aquesta informació. I d'aquesta mostra de cinema en format de curtmetratge passem a la inauguració d'una exposició. Es tracta de l'exposició M'ho diuen els versos. Una mostra que s'inaugura aquest dijous 18 de desembre a les 7 de la tarda a l'Espai Betúlia de Badalona. Què hi podem trobar? Bé, és una exposició que combina el llenguatge plàstic de Lluïsa Pla amb el llenguatge poètic de Odile Arquer. Per si no les coneixeu, us en faré 5 cèntims tot agafant unes paraules de Josep Antoni Nieves que consten en el programa d'aquesta exposició. Ens diu que la Lluïsa Pla és una artista inquieta, curiosa, versàtil, que ens presenta diverses obres seves com escultures, instal·lacions, pintures i d'altres de camps creatius diversos i que, amb aquesta mostra, pretén oferir-nos un camí cap al coneixement personal a través del que podríem anomenar un acte d'amor entre la poesia, la pintura i l'arquitectura. I això ho aconsegueix fent-les conviure en perfecta harmonia. Per la seva banda, Odile Arquer no és una veu qualsevol perquè la seva veu poètica és suau, és sensual, és vital. I paga la pena escoltar-la. Per més informació al voltant de la inauguració o bé del temps en què estarà oberta i els horaris, doncs podeu entrar a la web de l'Espai Betúlia, que és www.espaibetulia.cat. I ara, abans d'acabar, sí, ara ens situem en el món teatral perquè encara està en marxa la celebració de les jornades de debat El teatre pren la paraula. Enguany s'està celebrant la segona edició d'aquest projecte sota el lema Les noves autories teatrals. I ja s'han dut a terme un parell de sessions, però el programa de debats i xerrades és obert fins al mes de març i hi ha temes que em semblen força interessants, com per exemple el teatre i el conflicte social, o per exemple el text i la seva interpretació, per citar-ne un parell, les que veig ara aquí en el programa. Aquestes xerrades i debats tenen lloc al Teatre Romea de Barcelona i per disposar de més informació podeu entrar a la web de la Fundació Romea, que és www.fundacioromea.com. I per avui ho deixo aquí, però, evidentment, no puc acomiadar-me sense desitjar-vos a tots els que esteu escoltant, però, si m'ho permeteu, en especial als membres de l'equip del programa Tirant de Llibres, unes molt bones festes i que el 2015 sigui encara millor que aquest present any. Fins al mes de gener.
Molt bé, Sílvia. Molt bé, Sílvia. Doncs a tu també t'agraïm doncs, aquestes felicitacions de Nadal i també et desitgem el mateix a tu. Bones festes i al gener ens retrobem.
Que passis un bon dia de la gent que t'estima.
A reveure.
Bé, Jordi, tenim una nova crònica.
I tant. Tenim la crònica d'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Octavi, bona nit.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Matalanya de la Franja. Avui tots vull fer un repàs de tots els llibres que jo regalaria per estos Nadals, estos dies de festes que tenim. Mira, un d'ells és Licantropia, és un clàssic nostre, és un llibre que realment és la nostra referència literària, Carles Terès, Licantropia, 1984, passa aquí, passa al Matarranya, és una història de llogaters, no va més jo, però sí de llogaters. Un altre llibre, No s'enterra cap traïdor, va ser el llibre de l'11 de setembre, Víctor Jurado, columna, el llibre de l'11 de setembre. No s'enterra cap traïdor, al fossar de les Moreres no s'enterra cap traïdor. Aquesta és la frase, diguem-li, que hem escoltat més de 40 vegades. Pues bé, va d'això. Parlem de fossar de les Moreres, que realment no va quedar ni l'apuntador. D'aleshores són tres llocs. Joaquim Molina, columna, Premi Néstor Luján, de novel·la històrica. Este sí que acaba d'així, del forn, fa 15 dies. N'hem estat parlant ja, trobo que és un destí que s'ha de regalar. També passa aquí, Joaquim Molina, per bé d'aquí, de Vallrobles, del meu poble, i ell l'ha ambientat aquí. Si en tens una part, diguem un assassinat, un deixeble de Pere el Gran, mort assassinat, aquí. A la Rosa en tres llocs, Joaquim Molina, columna. Les aventures del sastre Roc d'Arçà, de Gidel Lombarte, una de les nostres referències literàries, al Matarranya. Això és publicat per l'Institut d'Estudis Turulenses, i és l'única narració que en aquests moments seria l'última, diguem-li, publicació del Desir Lombarte i l'única narració, a part de les memòries d'una de les memòries de Mula Vella, que aprofito també per a recomanar, que realment sols se troben a la meva llibreria. Jordi Gavina, Neu Fang, Rosada i Constel·lació. El Cep i la Nansa, una bona manera d'entendre Vinyoli. Jesús Maria Tibau, El noi del costat del padrí, relats curts. Cosetània Edicions, ja sabeu, Jesús Maria Tibau és capaç de dir en una frase el que molts utilitzen 100 pàgines. Toni Lensans, L'estiu de l'amor, Amsterdam Llibres. Un llibre per a disfrutar, per a passar-te-ho bé i conèixer un poquetet què és el que va passar en aquell estiu caòtic a Hort de Sant Joan, en l'arribada de Picasso, d'un jove Picasso acompanyat de la seva companya, que realment va desbaratar i ficar, diguem-li, en entredit tot el que passava en aquell moment a Hort de Sant Joan, que era, diguem-li, un desfici no per part de la població, que no sabia el que realment feien aquells forestes. La cuinera, Colla Baix, Edicions B, novel·la històrica important, un llibre important d'enguany. Martí Gironell, El primer heroi, un llibre important, la gran novel·la sobre la prehistòria, sobre el neolític concretament, val la pena tindre en compte, però l'heu llegit ja, però bueno, és un bon llibre per a regalar estos Nadals, això està clar. L'Enigma Colom, passa el mateix, Maricarme Roca, columna, un bon llibre per a regalar estos Nadals. Víctor Amela, Amor contra Roma, Catherine Perfecte, los dos, Tot recomano els dos. Catherine Perfecte, excepcional, ambientat a la meva terra, al nostre territori, i Víctor Amela, Amor contra Roma, tots dos d'edicions B, val la pena, Val la pena tindre en compte tant un com l'altre. Enric Alpena, Memòria de Sang, edicions B també, val la pena. Tenim una altra novel·la històrica potent i recomanable. El guerrer adormit, estem parlant de David Martí. Aprofito també per a, ja sabem, les dones sàvies de la muntanya, pues, un i l'altre, dos llibres per a regalar. Més, diria encara, Les bruixes d'Arnes, també. Fa temps ja que s'han publicat, jo encara tinc exemplars aquí en bo i a més en el mapeta que portava del recorregut. Wabi Sabi, Francesc Miralles, això és Amsterdam Llibres, val la pena tindre-ho en compte, és un dels llibres més xulos que m'he llegit mai sobre la cultura japonesa i de Francesc Miralles. Francesc Miralles, El secret de Picasso, ambientat a Hort de Sant Joan, un Picasso jovenet dins de lo que és la saga, no?, que ha muntat de Leo Vidal, del seu detectiu favorit, val la pena tindre-ho en compte. Un altre llibre que te recomanaria, Jaume Benavente, Dipuja les fosques, Meteora, val la pena, bona novel·la negra. Sebastià Balcells, Tempesta al Bàltic, Meteora també, novel·la negra. Sebastià Benassar, lògicament, País dels Crepuscles, Al revés, Trins.cat, també, ha de tindre-ho en compte. Llibres del delicte, El silenci dels pactes, de Marc Moreno, i la nova novel·la col·lectiva, la Reina de Diamants, també a tindre en compte i disfrutarem. La pell freda, lògicament, Pinyol, ja ho sabeu. Si no te l'heu llegit, lògicament, llegiu-lo. Bé, jo crec que amb això ja acabem i res, que tingueu unes bones festes, uns bons Nadals i que vinguin molt carregats de llibres i de bones sensacions. Bona nit a tothom i bones festes.
Bona nit i bones festes, Octavi, a reveure.
Doncs molt bé, ja tenim també els nostres micròfons, la nostra veu molt codo companya del sud, en Parc Morelló, que ens explica les novetats des del sud. Bona vesprada, en Parc.
Hola, molt bona vesprada, molt bona nit. Com esteu per allà dalt? Ja veig collins l'Ovidi, quin regal s'ha fet, no? Quantes propostes.
Ui.
M'hi de prendre nota, bona nota de tot. Doncs per ací moltes coses, jo també volia fer unes recomanacions lingüístiques, però clar, no me puc estar de parlar-ne d'un acte que hi ha aquest dijous al Centre Octubre Cultura Contemporània a València, perquè es presenta d'alguna manera el poema de Allen Ginsberg, no sé, aquell que va ser tan important...
Hull,
que va sentar,
es diu Hull.
Hull, exactament, l'Udol. Tan important, en veritat, per als americans, i jo crec que com a precedent i com a referència també d'una manera de ser, de fer, de pensar, de construir la poesia, d'aquella importància que tenien els poemes de Whitman i de... Bé, no sé si seria un clar successor de Whitman, però per allà aniria, no? Doncs aquest dijous es presenta a l'octubre la seva traducció. S'ha traduït al català, ja estava traduïda, però es farà una presentació així per aquests dies d'agendes nadalenques i tot això, acompanyada de la música del Miquel Gil, acompanyada de la música... Bueno, ja sabeu que és... No sé si l'heu situat, si ja l'heu presentat, com heu fet, si en teniu referències o si l'heu vist alguna vegada, o heu tingut l'oportunitat de llegir-lo en anglès o no, no sé si el Jordi...
Nosaltres aquí el vam llegir, vam parlar d'aquest poema i en vam llegir una traducció que vaig fer d'un fragment, en català.
De fet, és el Joan, em sembla que per qüestió generacional
hi té més
relació.
Així són els vícnics, el moment dels vícnics, Jack Kerouac, Ferlinghetti, Corso, Ginsberg i tota aquesta gent, tota aquesta colla.
Molt bé, ostres, Joan, quina referència, no? Que bé, molt bé. Molt bé, doncs mira, el català el va traduir Pepa Úbeda, que és escriptora, ha fet traduccions, il·lustra llibres, és professora de català, i en fi, i l'acompanyen en la presentació d'aquest poema no només el Miquel Gil, que ha fet també diversos tasts musicals en músiques molt diferents i amb instruments i tipus de música i cultures molt diferents, no? Però també li acompanya la Montserrat Palacios, que és, això es defineix com una singular cantant, no? No, però és, en realitat és una molt bona experta, una bona referència també en musicologia i etnografia, així que també hi seran acompanyant-la. I no volia deixar passar això, que serà el dijous, dia 18, a les 7 de la vesprada, a la sala d'actes de l'octubre. I després una altra iniciativa també nadalenca que han pres les llibreries valencianes, diguem-ne, és que han volgut passar a ser referència en els regals que el Pare Noel, que el Tiri City, que el Tió, que els Reis emportaran als xiquets, no? I aleshores s'han coaligat, o no sé com no sabria dir-ho, han fet ahí un complot per a regalar i per a deixar que els Reis ens porten llibres en València. I així que l'editorial Andana, Onada Llibres, Sembra Llibres i Perifèric s'han fet aquest complot, diguem-ne, i apareixen totes plegades a les llibreries per a mostrar-nos les novetats en poesia, en novel·la juvenil, en infantil, en novel·la negra, traduccions, novel·la d'autor, en fi, un poc de tot, no? Hi ha moltes llibreries arreu del País Valencià, de nord al sud, que hi col·laboren. Així a València, per descomptat, 3 i 4, i la Traca de Benimaclet, el Cresol, Leo, però també, qui més? A Castelló de la Plana està la llibreria Babel, a Gandia està Ambra, que també són llibres de referència, a Paiporta la Moixaranga, en fi, ja us dic, en totes les llibreries un poc de referència així arreu del País de València, en trobareu. I ells suggereixen una sèrie de títols, així que si voleu podeu posar a la web per Nadal Regala Llibres Valencians i us eixiran un grapa de títols que ells recomanen. Jo he triat algunes recomanacions, si passa ja les recomanacions lectores, perquè si no me menjaré el temps, i vaig trobar en un blog de la Gemma Lluc unes recomanacions que feia ella, i sí que jo he destacat algunes de les que feia. Per al públic adolescent, ella també recomana La tomba d'Aurora K, que és un llibre d'aquest any, de 2014, de Pedro Riera. Ha sigut Premi de Literatura Infantil per EDB i conta la història de, no sé, de famílies, de lleialtats, d'amistats, i sembla una bona referència per al públic adolescent per aquests dies de Nadal, no? I per descomptat, el llibre que ha triomfat des de fa mesos, està triomfant i encara triomfa, d'una altra Gemma, de la Gemma Pasqual, que és Senya, tens un WhatsApp, sobre els amors, les famílies, els malentesos que de vegades es produeixen, en fi, un poc de tot, una barreja de tot. Això per als adolescents. Per al públic més infantil, les musicaries de Dani Miquel, o bé, molt típic d'aquestes dates, A Nadal, un pas de pardal. Això ho publica Andana Editorial i bé, és una bona experiència no només per a llegir, sinó també per a cantar, per a jugar, per a compartir, i apte per a tot tipus de famílies i per a totes les famílies, no? Per a dedicar el temps als més menuts, que sempre anem un poc de bòlit i no els tenim tan a l'abast. I per a adults, fora de la Gemma i del blog i de tot, jo recomanaria una cosa que he tingut moltes setmanes des de que se publica, ganes de parlar-los, però mai... Sempre se meneix fora del que us conte.
Digues.
Però s'acaba de publicar ara en desembre una versió dels poemes d'Estellers a l'anglès. Es tracta d'una recopilació de 55 poemes amb comentaris i traduccions. De la traducció s'ha encarregat un professor de la Universitat de Cambridge, es presenta a les telles com un clàssic contemporani influenciat per tots els clàssics, pels grans clàssics, però també pels clàssics espanyols, no, no només per l'Ovidi o l'Occidental, sinó per Lope de Vega, per Cervantes, etc, etc. I s'ha fet una traducció dins d'una col·lecció que es diu, dins d'un projecte que es diu After the Classics, no? Que és l'impulsor del projecte, que és un tal, com li deien a aquest xicón, Vicent Maríes, crec que ara no recorde, però vaig, l'impulsor del projecte doncs ha apostat per aquest tipus d'obra que passarà a totes les universitats anglosaxones, que crec que ell ho publica una editorial molt potent allà en el món anglosaxó, com es deia? Ai, se m'obliden les coses, eh? M'ho hauré d'apuntar millor. Ai, ara no me'n ve al cap, però vaig a... el Vicent Martínez, si el busqueu, ha sigut l'impulsor del projecte i bé, jo crec que triomfarà moltíssim allà on vaig, perquè Estellés és un dels nostres poetes del poble i més universal així mateix, no? I no sé si me queden ganes de dir coses o ja puc tallar.
Sí, has de tallar, perquè és que ja estem al final.
Aleshores, que tingueu molt bon any, molt bones lectures, molt bones festes i retrobem a 2015.
Que si el 2015 tenim un any més feliç del
segur
que hem tingut
que sí.
Aquest any.
Llegiu molt i feu bondat i tot ens arribarà, que aquest siga via lectura.
Vinga, doncs una abraçada molt forta i bones festes des d'aquí.
Vinga, igualment.
Bones festes, bon Nadal.
Bon Nadal adeu, i bones festes,
adeu.
A reveure.
Molt bones festes a tots, adeu, adeu.
Adeu.
Internet i llibres.
Bé, ja sabeu que Tren de Llibres, com ben dit abans, a part de la pota, diguem-ne, literària i cultural, també té una pota que es diu en perspectiva de gènere, i és en aquest aspecte que avui parlarem d'Internet i Llibres. Parlem d'una pàgina que es diu Educació Afectiva i Sexual, Eines de Treball. Per tant, això és un treball, és una pàgina per tota aquella gent que treballa bàsicament a l'ensenyament, per poder aplicar això a les escoles. Per això es diu Eines de Treball. És un, primer parla d'un marc general, hi ha una bibliografia, uns recursos en línia i associacions. Això són, està molt ben pensada aquesta pàgina, perquè quan obres això va sortint com PDFs tota la informació que surt allà, verdad? És molt fàcil d'imprimir, de guardar, de fer-ho treballar. I està, després d'aquesta marc general hi ha l'apartat infantil, de primària i secundària. Per tant, i cada un d'ells té objectiu i recursos. Està dividit, subdividit en aquests apartats. Quan entres ja al marc general, explica una mica per què han fet aquesta pàgina d'aquí, no? Llegint una mica la introducció, això parlen de l'aprovació al març del 2010 de la Llei de Drets Sexuals i Reproductius del Parlament, que torna, diu que tornem a estar davant d'una oportunitat d'introduir en el currículum escolar la formació afectivo-sexual. I allò es diu, no diu que caldria justificar aquesta presència perquè la prevenció passa per una formació afectivo-sexual de les criatures i de la gent jove que permeti unes relacions igualitàries, satisfactòries i lliures, tot superant els estereotips, les dependències, la violència i altres males pràctiques. Cal, evidentment, una corresponsabilitat social. Vol dir que això no és una cosa només de les escoles, que hi han d'intervenir les famílies, les institucions escolars i sanitàries, els mitjans de comunicació, tota aquesta gent hi ha de posar el seu gra de sorra perquè aquests, diguem-ne, tristes notícies que van apareixent tot sovint, massa sovint, als mitjans de comunicació, doncs no hi siguin. La formació afectiva o sexual, com qualsevol altra formació, ha de començar a la llar d'infants i continuar al llarg de la vida. Això suposa marcar molt clarament els objectius de cada etapa formativa i proposar una seqüenciació adient al desenvolupament personal. I per això, diu, us presentem aquesta web que pretén recollir materials, guies pràctiques, webs i recursos diversos seqüenciats per a cada etapa formativa. No pretenem fer un recull exhaustiu, però sí posar a la vostra disposició aquesta web com a eina útil per al treball diari del professorat i per a la comunitat educativa en general. Hi ha materials i bibliografia que poden seguir per a totes les edats i etapes, i per això Comencem amb un apartat general on es recullen aquestes obres de referència. També cal assenyalar que el rebuig s'ha de fer des de la perspectiva feminista, perquè sobre la formació afectiva o sexual hi ha posicionaments diversos i ens interessa subratllar la visió de les dones en aquest àmbit. Per això, dins del possible, hem donat prioritat als recursos que tenen mirada de gènere com tirant de llibres. Bé, per això d'aquí cal dir que, per exemple, hem obert l'apartat infantil i aquí comencen recursos en línia, doncs tota una sèrie de links que ens porten a diferents, diguem-ne, projectes o entitats que treballen en aquest sentit. Hi ha l'Aula Mèdia, la Biblioteca Rosa Centrat, Informació Bibliogràfica 42, Coeducació, és a dir, l'apartat Coeducació de Rosa Centrat, Catàleg del Llibre sobre Recursos de la Coeducació de la Xarxa Telemàtica de Catalunya, que és del Departament, el Centre d'Informació de Recursos de les Dones, el CIRT. També hi ha aquí, evidentment, l'Institut Català de les Dones, que per cert, l'Institut Català de les Dones suporta aquesta web d'aquí, que és la web d'aquí, no ho he dit abans, però la fan, la campanya pel dret a l'avortament, Dones i Educació, Xarxa de Dones per la Salut i amb el suport de l'Institut Català de les Dones. Bé, després del recurs al NIN hi ha els objectius de l'educació infantil, què es pretén fer amb aquesta etapa. Llavors es parlen de recursos amb propostes pedagògiques i de literatura, és a dir, llibres que parlen d'això i propostes que ja estan treballant-se que es poden aplicar a cada una de les aules. Jo no voldria acabar això sense dir-vos que i aquí hi ha molt material interessantíssim i que és molt fàcil d'arribar-hi. Bàsicament, per poder tenir més informació, heu d'anar a Cala Dona, carrer de Cas 38 principal, i a la seva web, que és on www.caladona.org, o també al correu electrònic dretapropicos@gmail.com. I o buscant al Google Educació Afectiva i Sexual trobareu tot aquest material que us acabo d'explicar. Molt bé, deixem-ho aquí.
El noticiari.
Bé, doncs comencem presentant el volum 2 de la història de literatura catalana. Correspon a literatura medieval 1, segle XIV-XV. Bé, en tot cas, allò que podem dir és que és el segon volum dels 8 previstos de l'ambiciosa història de literatura catalana, que el director del projecte era Àlex Broc, que d'aquest volum, o dels segles XIV i XV, se n'ha encarregat Lola Badia, i que hi ha novetats respecte a l'enfocament d'alguns temes, per exemple. A veure, es destaca d'Ausias Marc no tant el seu aïllament, sinó tot el contrari, la seva sociabilitat, és a dir, la importància que va tenir Ausias Marc dins de la cort. Igualment es destaca, i això és una cosa que constata qualsevol estudiant de literatura, però de vegades cal que algú ho ressalti, es destaca la importància de la filosofia tomística i de la psicologia escolàstica dins de la poesia d'Ausias Marc. Sense anar més lluny, l'acció d'enteniment, voluntat i memòria, per exemple, o imaginació, les potències de l'ànima.
Ahir es va celebrar al Cercle Artístic de Sant Lluc el 60è aniversari de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, que va ser clau en la promoció de dramaturgs com Josep Maria Benet i Jornet i Rodolf Cirera i la traducció al català de clàssics contemporanis europeus durant la postguerra. L'acte va consistir en la descoberta d'una placa commemorativa a l'entrada del Cercle Artístic de Sant Lluc i va ser il·lustrat per Jordi Coca, escriptor i cronista de la memòria de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Recordeu que l'Agrupació Dramàtica de Barcelona va ser fundada l'any 1954 per Ferran Soldevila, Lluís Orduna, Pau Garsavall i Frederic Roda com a secció del Cercle Artístic de Sant Lluc i també va funcionar com una companyia independent d'intel·lectuals. La tasca d'aquesta Agrupació Dramàtica de Barcelona es va desenvolupar en tres línies: el foment d'un teatre nacional català i la promoció d'autors novells com Josep Maria Benet i Jornet, Jordi Teixidor, Rodolf Cirera o Joan Avellan, entre d'altres, la promoció de les obres teatrals de novel·listes i poetes com ara Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Campmany o Salvador Espriu, Joan Oliver, i la traducció de dramaturgs europeus contemporanis renovadors com Bertolt Brecht, Jeanne Neuville, Eugeni Ionesco, a través dels quaderns de teatre de la ADB. Entre les estrenes més destacades de la ADB hi ha Primera història d'Esther de Salvador Espriu, Pigmalió de Bernard Shaw, la cantant calva d'Eugen Ionesco o Un prometatge de Chekhov. Per tant, calia celebrar aquest aniversari.
Els escriptors Dolors Garcia i Cornellà i Rubén Montanyà guanyen el 13è Premi Barca Nova de Literatura Infantil i Juvenil. Els escriptors Dolors Garcia i Cornellà ha guanyat el 13è Premi de Literatura Infantil i Juvenil i Rubén Montanyà el de Literatura Infantil a les obres Diumenge al matí al peu del Salze i La botiga de les mascotes extraordinàries respectivament. La primera és una novel·la d'intriga, de secrets i d'assetjaments silenciosos, escrita en un estil acurat que aconsegueix reflectir unes relacions juvenils en estat pur. Per la seva banda, La botiga de les mascotes extraordinàries és una faula sobre les relacions entre els humans i els animals que convida a reflexionar sobre alguns dels nostres costums més arrelats.
Bé, i l'última notícia que ens ha cridat l'atenció, la llegíem dimecres passat, es veu que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha publicat un estudi sobre els efectes de la crisi econòmica en el col·lectiu d'escriptors i diu que només un 10% dels escriptors en llengua catalana viuen d'escriure.
Sí, enfront, em sembla, respecte a l'enquesta de fa uns anys, en què era un 33%, si no recordo malament, o al voltant d'un 30%. Déu-n'hi-do,
això hauria de fer reflexionar.
Bé, aquesta és la sintonia de l'espai que tanca el programa, la frase. La frase d'avui correspon a un autor que es diu Thomas Chalmers i diu el següent: la felicitat consisteix a tenir sempre quelcom a fer, algú a qui estimar i alguna cosa a esperar. Doncs si espereu regals perquè heu fet bondat, estimeu algú i a més teniu coses a fer, sereu feliços.
Això és l'afegit de la frase, no? Això últim.
Ah, això mateix. Això és l'afegit de la frase. La frase acabava i algú a qui estimar i alguna cosa a esperar.
Doncs molt bé, després d'aquesta frase tan interessant que ens acaba de llegir el Jordi, tindrem per acabat aquest programa de l'últim programa de 2014.
El proper programa serà el 13 de gener.
El 13 de gener, no us oblideu, 13 de gener.
Bon any. Bon any 2015.
Bon any i bones festes.
Bon Nadal i bones festes.
Porteu-vos bé, feu bondat.
I llegiu, vaja. I llegiu molt.
Llegiu molt i això, us esperem l'any que ve i res més, bones festes, bon Nadal.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!